Amb la calor que està fent, l'Ajuntament de Lleida ja va comunicar que obriria les piscines municipals de la ciutat de Lleida tard, però les obriran el dia 24 de juny. Però espera, que no les obriran totes. Les de Magraners i les de Gardeny no les obriran. No hi ha motiu. T'ho expliquem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com està? Soc el Ricard Álvarez. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 9 de juny. Hores d'ara ja fregant els 28 graus a la ciutat de Lleida, per sobre de la d'ahir, i la d'ahir ja era superior a la de la mateixa hora que fa dos dies. Per tant, segueixen pujant les temperatures. Tot seguit busquem aquesta previsió meteorològica. Farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem avui amb membres i la presidenta de l'associació Linfe Lleida, que existeix a Lleida, una associació que tracta el tema de l'infema i que aquest divendres fan una desfilada benèfica que igual et pot interessar. Els coneixerem i ens ho explicaran. També escoltarem l'entrevista a Cosmopolita amb el Cosme García. Amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una, les noves tecnologies, amb el Infocope Lleida, amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero. I a partir de dos quarts, amb veu de dona, toquem tots els temes de l'actualitat, fins i tot els que ens demanis, al 664-526-180, però sota el punt de vista d'una dona. I ara marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí tenim el Moisés Camunyes. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats, amb núvols d'evolució diurna que creixeran al Pirineu, on no es descarten xàfecs que podran ser localment forts i anar acompanyats de tempesta i de calamarsa i que podrien arribar a zones pròximes cap al sud, tot i que més dispersos i menys intensos. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes que podran arribar als 35 graus a Lleida capital, als 33 a Balaguer, als 32 a Tàrrega, als 29 a la Seu d'Urgell i als 24 a Viella. I si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem cels poc ennuvolats o clars, menys al Pirineu, on creixeran núvols d'evolució diurna amb xàfecs i tempestes a la tarda. No es descarta que els ruixats siguin localment forts i que s'estenguin a zones pròximes cap al sud de manera aïllada menys intensa. Per últim, les màximes demà estaran sobre els 34 graus a Lleida capital, sobre els 33 a Balaguer i a Tàrrega, sobre els 30 a la Seu d'Urgell i sobre els 26 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Recorda, 28 graus pràcticament, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Directes cap a l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, el jutjat de guàrdia va deixar ahir en llibertat amb càrrecs el veí de Lleida, de 46 anys, que va ser detingut dilluns a la matinada per intentar apunyalar un nen de 6 anys i el seu pare a la Mariola. Les víctimes són familiars seus. El jutge només ha imposat a l'home, que va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte d'amenaces, dos ordres d'allunyament i comunicació respecte a les víctimes, segons han indicat les fonts judicials. L'investigat ja va ser detingut el passat 10 de maig després d'un tiroteig al barri, el barri de la Mariola, que va obligar a desplegar un ampli dispositiu policial. Perquè sembla, els dos casos són per una venjança entre familiars. I la policia local de Tàrrega va detenir aquesta setmana passada un veí de la localitat de 43 anys i nacionalitat marroquina com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Cap a 3:45 del vespre, els agents van veure en un banc de l'avinguda de Fàtima un home de qui la policia sospitava que podia dedicar-se al tràfic de substàncies estupefaents. Quan s'hi van acostar per identificar-lo, l'home va intentar marxar, però els agents el van aturar i registrar. Li van trobar 14 embolcalls de plàstic de cocaïna, 3 pastilles, 120 euros fraccionats i 2 telèfons mòbils, motiu pel qual el van detenir. L'home, sense antecedents policials fins al moment, va passar aquest cap de setmana a disposició judicial i va quedar en llibertat amb càrrecs. I com dèiem, l'Ajuntament de Lleida ho té tot a punt, pràcticament tot a punt, per iniciar el 24 de juny la temporada de bany a les piscines municipals de la ciutat. S'havia oblidat, però, de comunicar que hi ha dos barris en què hi ha les piscines fetes i que els altres anys han obert, que aquest any no obriran. Estem parlant de les piscines de Magraners i les de Gardeny. Hem parlat amb el president de l'Associació de Veïns de Magraners, Juan Gallardo, que ens explica que oficialment no té ni idea de que les piscines de Magraners no s'hagin d'obrir.
El barrio ahora mismo, ya te digo, es una bomba en potencia. Pues si todos vamos, el barrio es un barrio que tenemos la suerte de estar muy unidos todos, ¿vale? Y vamos todos a una. Recuerdo lo de Fuente Ovejuna, que me viene al dedillo. De momento somos muy prudentes y vamos a esperar que nos digan el motivo, ¿eh? Pero bueno, eso tendrá una espera de hoy. Mañana, no más.
S'han assabentat per la premsa que no obren les seves piscines i estan a l'espera de que els expliquin el per què, almenys donar un motiu. Igual que ens ha explicat Adolfo Roque, que és president de l'Associació de Veïns de la zona de Gardeny, que també són unes piscines que a priori tot sembla indicar que no s'obriran.
Lo que estem és molt desaguts per aquesta decisió. Una decisió que s'ha pres unilateralment, penso sense tindre en cap moment l'opinió del barri ni de la gent.
Bueno, l'opinió segur que no, perquè, repeteixo, les associacions ni tan sols sabien que no s'havia d'obrir, ni tan sols ho sabien. Canviem de tema, però ens quedem encara a l'Ajuntament de Lleida perquè la paeria rebrà 1,2 milions d'euros de l'Estat per compensar la reducció d'ingressos del transport públic per la Covid-19. Els ajuntaments de Balaguer i Tàrrega percebran 11.464 i 4.041 euros respectivament pel mateix tema. I cribatge entre els professionals no vacunats de la residència de Sort per un usuari positiu. El centre passa a ser taronja i és l'únic en aquesta situació a les regions sanitàries de Lleida i el Pirineu. Fixeu-vos que ja fa molts mesos que hem deixat de parlar, afortunadament, de les residències on o són totes verdes o en aquest cas tenim una de color taronja. La disminució de contagis de la Covid a Lleida també es nota en el nombre de persones que necessiten anar a urgències al patir símptomes de la infecció. I l'última setmana, aquestes visites a l'Hospital Arnau de Vilanova i al Centre d'Urgències d'Atenció Primària de Prat de la Riba només han estat el 4,4% de totes les atencions, un total de 139 de 3.137 urgències. En concret, a l'Arnau, aquest passat dissabte, no va atendre ningú per Covid-19. És la primera vegada que passa des del passat mes d'agost. Van registrar 22 visites pel virus en tota la setmana, d'un total de 1.467, mentre que al CUAP de Prat de la Riba van ser 117 de 1.670. Per tant, xifres molt a la baixa. Les xifres, segons Salut, no s'actualitzaran fins passada la una del migdia per problemes tècnics. Però anem a recordar que ahir el risc de rebrot al Pla de Lleida era de 44 punts, la RT de 0,77, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot era ahir de 55 punts, la RT de 1,06, i a nivell de tot Catalunya el risc de rebrot és de 89 punts, era ahir, i la RT de 0,90. Veurem quan actualitzen les dades si parlem de millora realment. És el que estem veient, el que estan comunicant les xifres totes aquestes darreres setmanes.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
La veritat és que el tema de la pandèmia doncs ha fet que virtualitzem moltes coses, i sort n'hem tingut, sempre ho diem, de les noves tecnologies, per poder seguir en contacte i fer certes activitats. N'hi ha d'altres que no, que s'han de fer presencials. Però mira, el tema de la pandèmia, el que ha fet és que, per exemple, a la Antonieta Marvà faci, doncs, any i mig que no la veig. Antonieta, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard. Pues sí, la veritat és que amb moltes ganes de tornar a fer coses i de parlar amb tu, sobretot.
Clar, Antonieta.
A veure quan pot ser presencial.
Com estàs?
Pues bé, anar resistint i bueno, amb moltes ganes de començar a fer coses. Bueno, ja em coneixes, saps que sóc una miqueta un cul inquiet. I aleshores, pues bueno, ara començarem amb el tema aquest de l'Infe Lleida, però bueno, tinc un mes de juny que ni te cuento.
Bueno, escolta, ara estàs col·laborant amb l'Infe Lleida.
Sí, ja fa anys que els conec i aleshores quan em van demanar si els podia doncs, fer un cop de mà i col·laborar una mica doncs, amb aquesta desfilada, doncs no vaig tindre cap dubte, per descomptat. Bueno. O sigui, vaig dir que sí i endavant.
Estem parlant...
A més, s'ha de donar a conèixer aquesta associació perquè no és massa coneguda.
Mm-hmm. Estem parlant amb l'Antonieta perquè aquest divendres a les 8 del vespre al restaurant La Mina, que està al camí de la Mariola, al restaurant La Mina, fan una desfilada. I ja sabeu que si parlem de desfilades a Lleida, escolta, en la major part dels casos hem de parlar amb l'Antonieta, que això ja ho tinc claríssim. Avui estàs ben acompanyada, Antonieta, perquè està amb nosaltres la presidenta de l'INFE Lleida, la Merche García. Merche, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Com estàs, Merche?
Bé, anar fent, amb una miqueteta de nervis d'això de la desfilada, però bueno, bé, amb il·lusió també.
Clar. Merche, escolta, explica'ns una mica la vostra associació, l'INFE Lleida, que per cert us dono a la web www.linfelleida.org, tot junt, linfelleida.org, tot junt. Qui sou vosaltres? Qui sou? Què feu en aquesta associació?
Doncs te comento, Ricard. Mira, nosaltres som una associació sense ànim de lucre i la vam formar fa 11 anys per afectades de l'infedema i l'hipedema. Mm. Llavors, bueno, pues, és una patologia que la veritat, fins que no, és com tot, fins que no et passin les coses no te n'enteres ni que existeixen. Llavors, pues...
Sí, sí, entenc que ve pel tema del retorn linfàtic, no?, per entendre'ns.
Sí, és el mal funcionament del sistema linfàtic.
Clar.
I llavors n'hi ha pues, que són primaris, secundaris...
Clar, vosaltres a l'associació, a què us dediqueu? A donar suport a la gent que pateix la malaltia, a divulgar-la...
Sí. Sí, a fer visibilitzar la patologia aquesta, com que és l'infedema i l'hipedema, i pues, per ajudar les persones bueno, pues, que tinguin de fer el tractament correcte i les cures que té això, i bueno, portar una qualitat de vida més o menys bé com tot el món, saps?
Clar. Està amb nosaltres també la Eloïna Viu, que és sòcia de l'associació i que també està vinculada a la desfilada. De fet, és l'organitzadora. Eloïna, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Escolta, ara la Merche m'estava explicant aquests dos tipus de la malaltia. Són molt diferents entre si?
La veritat és que el linfedema justament sol afectar una extremitat i, com deia la Merche ara, n'hi ha de primari i n'hi ha de secundari. L'hipedema afecta les dues extremitats. Mm. Llavors, sí que hi ha una mica de diferència, però tot l'arrel bàsica és el problema del sistema linfàtic,
sí.
No?
Sí, sí,
vull
sí,
dir,
sí.
Els nostres ganglis i el retorn linfàtic no acaben de funcionar correctament. Per una qüestió o per una altra, el que és el sistema linfàtic pues, queda una mica en silenci, perquè no és una enfermedad o un tema que se'n parli del sistema linfàtic. Se parla del circulatori, se parla de molts altres punts del cos, però el sistema linfàtic no hi ha un metge en concret que porti el sistema linfàtic i per això seria una malaltia silenciosa, no?
Sí, sí,
i que
sí.
I que no se fa, no és visible.
Clar, com deia la Merche, és veritat, això fins que no o ho pateixes tu o algú del teu entorn no comences a informar-te i a entrar dins d'aquest món, que per desgràcia hi ha moltes malalties que estan en aquesta categoria.
Mira, Ricard, tu pensa que un de cada 30 persones té un linfedema.
Imagina't.
O sigui, estem parlant d'un de cada 30. Ojo, eh?
Sí, sí, estem per sobre del 3%. Déu. És un munt de gent, eh? Recordeu la web, www.linfelleida.org. Allí trobareu a la Merche, a la Eloïna i a tot l'equip de voluntàries i voluntaris que tenen per acompanyar-vos o informar-vos de tot plegat.
Correcte.
Antonieta, escolta, anem a la desfilada, perquè aquest divendres a les 8 del vespre teniu una desfilada al restaurant La Mina. Què heu preparat?
Doncs mira, s'ha preparat una desfilada, vull dir, més amb part de molta il·lusió per començar a fer coses, perquè és de les primeres que es fan després de la pandèmia.
Sí.
Es desfilarà doncs, amb roba de obobos i complements i després amb roba de bany i lenceria de Ortopedia Rubio, que és curiós, a mi m'ha cridat moltíssim l'atenció perquè això d'Ortopedia sembla que siguin banyadors com un corset i no, la veritat és que hi ha una roba de bany preciosa, genial, fantàstica i que m'ha encantat. També col·laborarà Xana Complements, que suposo que ja la coneixes, a l'Anna, i l'estilisme anirà a càrrec de Llongueres. Uh-huh. Aleshores hi haurà també un sorteig de regals i bueno, música i bueno, passar una estona distreta i sobretot doncs, que vingui força gent, perquè quan més gent vingui doncs més podrem ajudar a l'Infra Lleida, que bé s'ho mereixen.
Clar. L'entrada és lliure, és gratuïta.
Sí, sí, l'entrada és gratuïta i, a més, doncs, bueno, tot, o sigui, es recaptarem a base del que és tires pel sorteig.
Val.
Perdó, Ricard.
Molt bé. Eloïna...
Ah, perdona.
Sí.
Perdona. Bueno, a part de que jo també m'encanta col·laborar i desfilar, perquè fa una... Bueno, des del 2019 que no ho faig, tenim a més dos convidats de luxe desfilant. Tenim l'Àlex, que vos reconeixes, que és el representant de Lleida a Mister International Spain, uh-huh. I tenim el Jason, que és també el candidat de Lleida a Mister Global Lleida. Uh-huh. O sigui, bueno, i molta gent desfilant, adolescents, persones de l'associació, precisament, que també col·laboraran doncs, desfilant i bueno...
Però
i també...
t'ha costat trobar voluntàries i voluntaris per desfilar o no?
No. La veritat és que la gent és molt solidària, hi ha més solidaritat de les que molta gent ens pensem, perquè aquestes coses, vull dir, estan des del cor i a més doncs, també des d'aquí donem gràcies a tots els col·laboradors i patrocinadors, la gent que han contribuït doncs, amb un regal doncs, pel sorteig i amb els que col·laboren doncs, a la desfilada i a més doncs, ho estan fent de meravella, vull dir, perquè hi ha, per exemple, l'Eloïna, vull dir, que és una persona, vull dir, patidora a tope, vull dir, que vol que les coses surtin doncs, fantàsticament bé i, bueno, i aquest és el desig. La il·lusió la tenim tots.
Eloïna, t'han posat sí. Aquí una feinada que no veguis, eh? Bé, ho dic perquè,
bueno, però
ho dic perquè
que, a veure,
hi ha molta feina a organitzar aquests actes, eh?
Molta feina, però la veritat és que he tingut totes les portes obertes. La veritat és que, vull dir, l'Antonieta, vull dir, des del primer moment que li vaig preguntar em va ajudar. Amb la Merche, lògicament, ens portem superbé, vull dir, hem tingut una coordinació increïble, vull dir que ràpid ens hem posat d'acord, ens hem repartit la feina i no, sí que és veritat que potser el fruit, el que és el cartell i tot això, potser sí que entre cometes l'he triat jo endavant, però al darrere d'aquest cartell, que per cert és preciós, hi ha la feina de molta gent, no tan sols meva, eh? Vull dir, hi ha molta gent darrere. No totes les medalles són meves.
Però, escolta, el més important de tot, Eloïna, et veiem desfilar o no?
Pues sí, la veritat mira. És que la gran part dels que desfilen som de l'associació, vull dir, som afectats de l'infedema i som afectats de l'hipedema.
Molt bé.
Clar, són malalties, de l'hipedema en concret és una malaltia sol de dones, el 99% és de dones, en canvi el l'infedema no, que també pot afectar a homes, però lògicament va molt encarada. I també en surten moltes noies i moltes noies amb diversos graus de l'hipedema i de l'infedema.
Mm. Merche, t'han enganyat a tu també per sortir a desfilar o no?
Bueno, jo m'enganyo jo soleta, eh?
Ah.
No necessito a ningú.
Però escolta, que sou una associació de gent ben animada, eh? Perquè això de sortir a desfilar fa respecte, eh? Coste.
Home, sí, coste, però bueno, va molt bé també, eh? Perquè, bueno, fora complexos i a tirar cap endavant i
molt
ja
bé.
Està. A veure, el que hi ha és el que hi ha i ho tens de portar bé, vull dir,
clar que sí.
El millor possible.
Doncs amb entrada lliure, sí, sí. Aquest divendres a les 8 del vespre al restaurant La Mina, aquest divendres 11 de juny, tot el que es recull, evidentment, en benefici de l'associació L'Infe Lleida, els trobes a internet, repeteixo, www.linfelleida.org, que tenen una tasca titànica per davant, eh? Per tant, tota ajuda és poca. Mercè García, presidenta de l'INFE Lleida, que ha estat un plaer conèixer-te, enhorabona, que vagi molt bé divendres.
Igualment, Ricard, moltes gràcies. Vull fer una puntualització, me permets?
Sí.
Doncs mira, és que volem, o sigui, no és que volem, és que necessitem urgentment, perquè això de la pandèmia, bueno, pues com a tothom també han fet pols, necessitem socis.
Clar.
Sòcies i col·laboradors. Sobretot, a veure, que me refereixo que encara que no en PIC no tinguis l'infedema ni l'ipedema, però si pots fer una col·laboració, pues estaríem molt agraïts, la veritat, perquè som una associació petiteta i, bueno, anem fent cosetes per subsistir.
Clar que sí. Doncs aquí queda dit a l'infelleida.org. Allí els trobeu.
Saps què passa, Ricard? Ricard, saps el que passa? Que el tractament, o sigui, nosaltres sí que se veu, visiblement ja es veu qui pot tindre aquesta malaltia, però en veritat és molt dolorosa, és un dolor continu diari, sí. I això sol ho sap el que ho passa,
clar,
no? Vull dir, i necessitem uns tractaments que a dia d'avui la Seguretat Social no se'n fa càrrec de tots els tractaments que necessitem, tot i que està inclòs, la OMS la va incloure les malalties al 2018, però a dia d'avui els metges no estan prou formats com per poder-ho detectar. I la Seguretat Social encara a dia d'avui no se'n fa càrrec de tot el tractament que necessitem. I tot això hem de fer-ho a través de l'associació, que intentem ajudar a les sòcies a que puguin portar, pues, una qualitat de vida acceptable.
Sí, sí.
Sí, bueno, a la Seguretat Social el que fan és el drenatge linfàtic manual i el vendatge. Però, clar, com que hi ha, bueno, pues amb això també del Covid i així, com que hi ha una bueno, hi ha llista d'espera, llavors, bueno, pues és
no,
això.
No, sí, sí,
és el que diu l'Eloïna.
El Covid ho ha complicat tot, eh? Ho ha complicat
sí, molt,
tot.
Molt, Ricard, molt, molt.
Eloïna Viu i Antonieta Marvà, escolta, gràcies també per estar amb nosaltres, que vagi molt bé la desfilada aquest divendres.
Moltes gràcies, t'esperem veure a tu també allí, a la desfilada.
A veure si m'escapo. Gràcies.
Ricard, si vols, encara estàs a temps, per desfilar, si vols.
No, jo no sóc tan animat com vosaltres, no?
A la propera te truquem.
Molt bé.
Això mateix.
Que vagi bé divendres.
Moltíssimes gràcies, Ricard.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26,
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Maquinària Agrícola Ferro, 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola, trituradores de pedres i forestals, desbrossadores laterals, grades rotatives, cultivadors de la marca Ferro, grada ràpida i cultivador rastoller, entre d'altres. I ara també, servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro de Belllloc, 973-560017. Li assessorem o a maquinariaferro.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és el moment en el que ens plantarem pràcticament a la una de la tarda. Encara ens falta escoltar l'entrevista cosmopolita. Per això tenim el Cosme García connectat. Cosme, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. És que si no hi ha entrevista amb Cosmopolita, avui és com si no hagués programa.
Ja, els dimecres és cita, és una cita, això.
Ja estan apretant aquí el Jaume Sitjar i el David Casero i tots aquests, perquè, bueno, és el seu moment, no?, també. Són moments de glòria, que es diu.
Els tinc connectats aquí a la pantalla, tots connectats. Això no és manera de fer ràdio, eh, Cosme? Això no...
No, això s'ha acabat. Jo he de parlar aquí en direcció, aquí ja s'ha acabat, aquí amb mascaretes com sigui, però, bueno, jo vull vindre a la ràdio d'una vegada.
Home, jo, tenint en compte les alçades de temporada que estem, aquesta, jo crec que l'acabem així, i la vinent, ara sí que toco fusta, creu els dits, de que tornem a la presencialitat, espero, eh? En fi, aquí coneixem avui...
La meva taula deu estar molt neta, perquè com no la utilitzo...
Claro. Aquí coneixem avui, Cosme, va.
Bueno, coneixem amb una persona que si et dic el nom no tens ni idea qui és.
Home, a veure, tu prova.
Pau Pinós i Verger.
Home, conec uns paus, eh? Però...
Home, jo conec, sí, jo que el Pau Echaúz, conec un periodista,
clar, jo
conec a molta gent.
Però així pel cognom potser no, eh?
No, però saps què passa? Que és un noi de la Noguera. És un noi, bueno, entremaliat total, no? És compositor, més a més... bueno,
però no costa... diguis entremaliat total, ja, que no li podràs fer aquesta pregunta?
No, és que no li vull fer aquesta, ah. Li faré la dels gegants de Lleida.
Vale.
No, llavors, el que sí que et puc dir que, a més de fer cançons, també fa paròdies, I que és conegut com el noi que més coses penja al YouTube, i gràcies al YouTube, en 3 o 4 anys, s'ha fet conegudíssim i es diu el Pau de Pons. Pau, benvingut i bon migdia.
Bon migdia, Cosme, com estàs, campeón?
Bueno, ja dic jo que veus com surt entremaliadament.
Bueno, quan és un campeón, si li ha de reconèixer i si li diu...
Bueno, esclar que sí. No, si encara... Jo sense jugar guanyo la Lliga, o sigui, està claríssim això. Anem a parlar una mica de tu. Neixes a Pons, a la família que es dedicaven.
Sí, senyor, soc de Pons tota la vida. Bueno, soc de Pons. Mon pare és de Pons, però ma mare no. Ma mare és de Bellcaire d'Urgell, més a prop de Lleida i tot.
Sí.
I aquí Pons, per part de mon pare, pues, com molta gent del poble, aprofitant que passa la carretera cap a Andorra, es dedicaven al comerç, una botiga. Tenim botiga allà a la carretera, i sí que per part de ma mare són pagesos.
És a dir, que tu has nascut en un poble que deien allò de pocs i bons.
Sí, encara ho diuen, perquè és veritat, cony. Som... Lo que sí que és veritat i és indiscutible i objectiu és que són pocs. Lo de que són bons ja és una cosa més relativa, que clar, nosaltres ben de dir que és així.
Quan més sou... és quan se fa el ranxo.
Sí, senyor. Aquell dia es triplica la població d'autocars, de jubilats, d'arreu de Catalunya que venen cap aquí, perquè, clar, recordem que el ranxo és aquella escudella barrejada que es fa per el dimarts de Carnaval, que reparteix per tothom que hi vagi amb l'olla. És gratuït i vinga jubilats.
No, a més, esclar, primer pel matí te vas a menjar lo de la matança del porc Artesa i després ja vens cap aquí. Després
sí, ja és el dia aquell amb una fartanada de Déu.
Sí, sí. Què es feia, què era aquell noi tan jovenet quan jo venia a la discoteca Grins de Pons? Què era de tu allà, bons? A què et dedicaves?
Bueno, a veure, quins anys hi anaves tu a la discoteca de Pons? Perquè potser no hi era jo, eh?
Bueno, per això et vull dir que eres tan petitet, si eres un noi d'aquells que anava de petit ja molt a jugar, o ja vas començar a destacar per anar de discoteques, de pubs i tot això?
No, jo de petitet, com ara, era bon nen, aplicat, sí, m'agradava jugar a futbol, i anava a les tardes a l'escola de música, tocava el violí, fotia de tot, no parava a la tarda. Quan sortia de col·legi, no era d'aquells que es passen la tarda mirant els dibuixos animats, perquè no tenia temps.
Com t'has acut de dir, bueno, vaig a promocionar, no crees en els mitjans de comunicació, en ràdios, en televisions i tal, que vas dir, no, jo el meu canal de YouTube i a veure què passa?
Bueno, és que això, aquestes coses que es van fent, moltes no són ni premeditades, allò que va vinguent. Tot va començar un dia per la festa major d'aquí Pons, que feien un sopar del jovent, i després de sopar sempre hi havia algun acte, i un any pues, no tenien res previst, però com que sabien que a mi demanava el cachondeo i per altra banda també la música em van fer pujar i em van dir, va Pau, surt d'aquí a fer una mica d'espectacle, vaig agafar una guitarra, vaig fer quatre garrotins del personal que hi havia allà i mira, la cosa es va anar fent grossa, boca a orella, vaig anar actuant amb festes privades per aquí als pobles dels costats, fins que un dia, com tu dius, vaig penjar una cançó al YouTube. I clar, el YouTube avui en dia és com les xarxes socials en general és una democratització del mercat, en aquest cas musical. Abans, si bé cert que arribaven a dalt de tot quatre contats que tenien el contacte, és a dir, Julio Iglesias i pocs més, avui en dia el fet que hi hagi les xarxes socials, si més no, permet que el producte de qualsevol pugui arribar, ja no dic que arribi, sinó que tingui la possibilitat d'arribar a més gent. I llavors, si caus amb gràcia, o si tens un cop de sort, doncs mira, és una via de promoció que abans no existia, per tant s'ha d'aprofitar. I jo, com aquell que diu, ho vaig aprofitar.
Ja quan deia això que em deia el Ricard al començament, d'entremaliat, guai que seu ets, que ets capaç de muntar una festa major sense ser festa major.
Sí, senyor.
Has muntat una festa major al teu poble sense ser festa major.
Sí, senyor. Aquest dissabte passat vam liar un pollastre de dimensions bastant considerables, perquè a mi, jo quan tinc una cosa al cap, la vull fer, i quan ho faig penso, hosti, com més a lo gran de millor. I sí, sí, vam muntar aquí una festa major perquè volien registrar el videoclip d'una cançó, una cançó que es diu Festa Major. I per això vam engrescar totes les entitats del poble, l'Ajuntament, los gegants, les sardanes, los diables, i vam concentrar tot el personal aquí dalt. L'Argimon, no sé si ho hagués sabut, si hagués estat gaire content, però nosaltres li vam fotre pel broc gros, sempre respectant la cosa de la mascareta i tot plegat, i va sortir una festa molt guapa.
Jo penso que deus estar preparant una cançó de dir com se pot ser president de la Generalitat sent aragonès i dient de Comnau García.
no hi havia pensat en això. Bueno, avui en dia pot ser president de la Generalitat, però qui vulgui no, qui ho votin més, qui ho votin.
Bueno, a vegades no te voten ni ho pacten per poder ser.
També passa.
Parle, a casa vostra tenia un tractor amarillo o no?
Amarillo, em sembla que no n'hi ha hagut mai cap.
De color verd.
Lo més antic era de color blau, un Ebro em sembla que era, i sí, més endavant ara els fan tots verds, no? Amarillo no, però m'hagués agradat, Això del tractor amarillo, Cosme, t'ho he d'explicar, que un dia vaig anar a actuar en un poble d'allà baix a la Ribera d'Ebre, a Móra la Nova, sí. I hi havia un home que em va explicar la història real del tractor amarillo, que és que els del grup que van fer aquesta cançó, el Zapato Veloz, alguns treballaven a la central nuclear d'Escó, em sembla, i anaven allà a Móra la Nova o a un poble per allà a la Ribera d'Ebre, amb un bar, i a la festa major d'aquell poble hi havia un tractor groc que donava toms, i arran d'això va sortir la cançó del tractor amarill. Jo no sé si aquest home em va enganyar o no, però em va dir que la història del tractor amarill sortia d'allà a la Ribera d'Ebre, perquè a les festes d'un poble d'aquells pues, hi havia un tractor groc que donava toms, i els del Zapato Veloz, que treballaven allà temporalment, es van inspirar amb aquell tractor per fer la cançó del tractor amarillo.
Quantes gales vens amb una sense pandèmia? Quantes gales has tret habitualment en un any?
Quantes?
Gales. Actuacions.
Ah. Hosti, anys passats a l'estiu era un no parar. No et podria dir un número, però sí que et diria que cada setmana més de dos i més de tres. A l'estiu hi havia estius que era un no parar, perquè, bueno, sóc home de festes majors, Tinc un espectacle que és molt... És ideal, diria jo, per les festes majors de poble, allò que fan el sopar popular.
A cada poble és diferent, perquè la teva improvisació, bueno, tu improvises més que el que t'està fent l'entrevista, vamos, perquè està en teatre i jo improviso, no? Lo que està claríssim és que una de les actuacions que més èxit has tingut i que mai t'haguessis esperat va ser la que has fet aquest any, amb un aplec del Cargol totalment diferent, en aquest cas amb el senyor Posto, però que vas tindre unes parteners, que vas tindre unes que et van fer de gogós, que va ser espectacular.
Sí, sí.
No té preu, això no té preu.
Això no té preu, i és això, és l'essència aquesta de l'actuació en directe, que no saps mai què et pot passar. Tu pots tindre una cosa prevista, però si et deixes que la gent participi a l'espectacle i no t'encarcares amb un guió, que estàs obert al que passi, poden arribar a passar aquestes coses, com l'altre dia aquí l'aplec del Caragol, bueno, el caragolasso aquest mig confinat que vam fer l'altre dia aquí al Mercat del Pla, que una dona la ve allà ben salerosa a primera fila i dic, puja, perquè dic, això pot ser gros. I sí, va ser gros, i tu, Cosme, n'ets testimoni, que va pujar. Em sembla que es deia Maria Rosa. O Rosemary, Rosemary.
Rosemary, Rosemary.
I em va fer allà, va ballar un parell o tres de cançons, però va ser l'estrella de la nit.
Tu has fet de tot, has fet garrotins, has cantat a Lleida, has cantat a la Festa Major, has cantat a tot. Però si en aquest moment t'he de comprometre, abans de ficar punt i final a l'entrevista, jo vol dir que fessis un garrotin dedicat precisament a la situació de Catalunya.
La situació de Catalunya, en relació a què? El tema nacional, el tema del virus... Home,
lògic, lògic, Catalunya-Espanya, clar.
Ah, Catalunya-Espanya. Bueno, jo abans tocava bastant el tema de la política, però ara no m'hi poso gaire, perquè saps què passa?
No te contractaran, clar. Depèn que te fiques, no te contractaran.
Exacte, és que... Perquè la política divideix molt la gent. I si tu tires cap aquí, en tindràs amb uns de contents, però els altres no, m'entens? I al revés. En aquest sentit s'ha de ser una mica puta, i no toca gaire el tema. Però bé, no, sí que és veritat que jo sempre he sigut un home catalanista, que... Bueno, que he defensat, pues, el país, la tradició i les costums, que en definitiva és el que mos ha de germanar tots plegats.
Bueno, va, perquè és ben garrotin d'aquells que s'han dedicat a Lleida, va.
Xamé.
I el garrotin, el garrotan, quines garrotades que te fotran, va.
Si tu vols estar content, i si vols estar ben alegre, has de vindre a viure a Lleida, aquí la voreta del Segre.
Fixa't aquesta hora del migdia que estem a punt d'anar a dinar, el Ricard aquí escoltant, jo preparant el dinar, no beguis. Que vas fer una pregunta compromesa. A on està ubicada la Catedral Vella de Lleida? Quin nom té? La Catedral Vella?
La Seu Vella.
Ah, cony, saps més que lo de Pons. Bueno, pues està, ja l'has encertat, sí, estàs ben preparat.
Aquesta era fàcil, eh?
Aquesta era fàcil. Bueno, si te pregunto el grup escultòric de gegants de Pons, no saps quants són.
No, perquè en són bastants, eh? Quants gegants hi ha a Pons, dius?
Sí.
Hosti, hi ha els dos reis, és a dir, el rei i la reina, després hi ha el del Roser, que també són dos. Ara hi ha un... o Ranchet, que és aquest del... Sí. Que és un cuiner. I un parell més petits... És a dir, que ja fan dos...
Ho controles.
Sí, és que l'altre dia els vaig tindre allà davant.
Ja.
Bastant recent.
Acabo. Ara sí que és a l'inrevés. Ara me fas tu a mi una pregunta compromesa del món social, cultural, econòmic o polític. Vinga, pega fort.
O polític, també.
Ah, el que vulguis, no passa res.
Tu, Cosme, que ets un home que t'has dedicat al mundillo aquest de la comunicació, per tot de sabut que aquest mundillo, pues, comporta... certa atracció, sobretot per, bueno, en el teu cas, que ets un home, per atracció per certes fèmines. Et vaig a dir, has lligat gràcies a aquesta professió teua?
Més del que sembla.
Oita, lo Julio Iglesias de Lleida.
Bueno, amic meu era, i continua sent-lo, el que passa que ara ja no parlo tant. Eren altres tiempos, eren tiempos del Big Band, del Music Land, del Peacock, del Kips d'Agramunt.
Hòstia, te'ls coneixes totes.
I del Gris de Pons, home.
Gava Grins, també pujades?
Sempre, sempre, sempre. Sí, sí, per supost. I el Rancho retransmetre molts anys. Pau de Pons, moltíssimes gràcies per haver-nos sempre fet gaudir de la teva experiència musical partint del teu YouTube, per cert, per acabar te deixo a fer publicitat, si el Ricard també ho permet.
Sí, home, mira, estava mirant jo ara el Sigues Tu.
Ah,
el videoclip aquest, que per cert, quina enveja tota la natura amb un dia solejat que us va fer, i després ha caigut a l'escalivada, i això sí que és un problema, perquè veure't a taula amb totes aquestes coques de recapte, les llonganisses i tal, en aquesta hora, déu-n'hi-do,
Pues bona pinta,
Menys mal que té una nòvia que no és celosa, perquè el que ha d'aguantar, quan vas concerts amb ell...
Pues això que dius que em permet fer un moment de publicitat, us diré que properament, el 18 de juny, surt el meu primer disc.
Festa Major.
El disc es diu Ojo que he arribat, però sí que és cert que Festa Major serà el single.
Molt bé. Pau, moltes escolta, que ha estat un plaer escoltar-te i conèixer-te.
Igualment, home.
Una abraçada.
Igualment, salut, merci.
Adéu-siau.
Bueno, Cosme, ala, que...
És una actuació que tenim fixa, no? Com fem el Caragolazo, doncs el Pau sempre acompanya al
Pòstol. Molt bé, molt bé, molt bé.
I al Pòstol li va fer un garrotín, i no és lo seu, eh? El Pòstol, bueno, que canta garrotins. Quines garrotades que no...
Perdona, que és que se n'ha de saber, jo tampoc. O sigui, no, se n'ha de saber. Se n'ha de saber.
Un dia et faré un garrotín dedicat al Ricard...
Això.
Que ha de ser un garrotín que a la gent li agradi, clar.
Clar. Això, fes-me quedar bé, sobretot. Eh? Cosme García, cuida't força, una abraçada.
Salut.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Ampliamos la última hora que te adelantábamos a las 12. El Ministerio de Trabajo ha sufrido el segundo ataque informático en 3 meses. Fuentes del departamento de Yolanda Díaz aseguran a COPE que en principio los servicios directos al ciudadano no se van a ver afectados, aunque ahora mismo los técnicos del Ministerio y los técnicos del Centro Criptológico Nacional están analizando el origen de este ataque para erradicarlo. Marta Ruiz.
Lo cierto, Antonio, es que se puede acceder sin ningún problema ahora mismo a la página web del Ministerio de Trabajo y también del SEPE, de los Servicios de Empleo, desde donde nos confirman además que efectivamente no están afectados por este ciberataque. Sería, por tanto, un aspecto más interno de los servicios informáticos del Ministerio lo que se estaría viendo afectado. Es lo que nos dicen fuentes del Ministerio, que ni el SEPE ni Inspección de Trabajo están afectados. Un empleado del Departamento Informático del Ministerio de Trabajo lo que nos cuenta es que podría tratarse del mismo ransomware que tuvo paralizado al SEPE en marzo durante 2 semanas. Es un virus con el que te secuestran el sistema y te piden un rescate para poderlo liberar. Este mismo trabajador nos dice que ya ayer activaron algunos protocolos porque percibieron algunos comportamientos poco habituales en el sistema y que esta mañana, primera hora, es cuando ya saltaban todas las alertas. Segundo ciberataque, por tanto, Antonio, al Ministerio de Trabajo en menos de 3 meses. En esta ocasión, al menos de momento, parece que no nos va a afectar a los ciudadanos.
Hoy es noticia el pequeño Nicolás, Francisco Nicolás Gómez Iglesias, que ha sido condenado a 1 año y 9 meses de prisión por falsificar su DNI para que le hicieran el examen de selectividad en 2012. Esta pena no implica su entrada en prisión, pero atentos porque tiene otras causas abiertas y puede haber acumulación de condenas. Patricia Rossetti.
Primera condena de las 4 causas que tiene y alejada de los 4 años y medio que pedía el fiscal, 1 año y 9 meses. El tribunal también condena al amigo que hizo la selectividad por él, 1 año y medio, y a la funcionaria de policía que permitió la falsificación, 9 meses, aunque considera que no se percató de la suplantación de la foto, no cree que formara parte de ningún plan. La sentencia cuenta con el voto particular de una magistrada que considera que el pequeño Nicolás debería tener una pena más severa. El condenado tiene pendiente la sentencia del viaje a Ribadeo haciéndose pasar por enlace entre la Casa Real y el Gobierno. El fiscal pide 7 años y le quedan otras 2 causas por juzgar.
Preocupación en la Federación Española de Fútbol ante la posibilidad de que haya más casos positivos. José Luis Corrochano.
Diego Llorente es el segundo positivo de la concentración, se une al de Sergio Busquets. El presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, teme que aumenten el número de casos en los próximos días.
Estamos con un positivo, pueden venir más positivos, es probable que ocurra. Y estos jugadores merecen el respeto y el escudo que llevan en la camiseta.
3 noticias que afectan a la selección. Suecia, primer rival de España el lunes, detectó en el día de ayer 2 positivos en su concentración. El Ministerio de Sanidad decide esta tarde si se vacuna o no a la burbuja de la selección después de que ayer la Comisión de Sanidad Pública se inhibiera. Y esta mañana Luis Enrique, después de citar a 11 jugadores de la Sub-21, trabaja con 17 jugadores en la burbuja paralela. Y noticia de Deportes COPE sobre las obras del Santiago Bernabéu. El Real Madrid, ¿dónde va a empezar la Liga la próxima temporada, Melchor Ruiz?
Bueno, según ha tenido acceso a la cadena COPE, el Real Madrid va a jugar la próxima temporada en el Estadio Santiago Bernabéu. No ha habido, nos cuentan, petición oficial al Atlético de Madrid para utilizar el Wanda, aunque sí se ha sopesado como otras opciones, pero la decisión, insisto, es jugar la próxima temporada en el Estadio Santiago Bernabéu. Han solicitado a la Liga jugar las 3 primeras jornadas fuera del Coliseum Blanco.
La cita con el tenis esta tarde. Rafael Nadal busca un puesto en semifinales contra el argentino Diego Schwartzman. El partido no va a empezar antes de las 2 de la tarde.
Pues ¿dónde están? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Hoy nos contáis que el cardenal George Pell celebró ayer sus 80 años en su país, en Australia, y en libertad. Una ocasión para repasar la dramática experiencia vivida en los últimos años.
Pues sí, el cardenal Pell ha podido celebrar ese cumpleaños en libertad tras haber permanecido 13 meses en prisión. Recordemos que fue condenado por abusos sexuales a menores, una condena finalmente anulada por unanimidad de los jueces del Tribunal Supremo Australiano. Con motivo de su cumpleaños, Vatican News ha mantenido una conversación telefónica con él, en la que afirma que la fe y la oración le ayudaron a cambiar completamente la perspectiva durante su encarcelamiento. Esos 13 meses le han enseñado la importancia de la perseverancia y de las cosas sustanciales en la vida, como la fe, el perdón o la redención del sufrimiento. Por último, afirma que la pederastia es un cáncer espiritual y moral que causa tremendo sufrimiento, y considera que todos los obispos del mundo deben asegurar que estos escándalos no encuentren espacio en la Iglesia. De esa conversación y de ese cumpleaños vamos a hablar al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Y una última hora. Un escritor francés, Emmanuel Carrer, es el premio Princesa de Asturias de las Letras del año 2021. Mediodía COPE acaba de empezar. Y te acompañamos hasta las 3.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soc el Ricard Álvarez. Estàs en companyia ja del migdia de COPE Lleida. Hores d'ara fregant ja els 29 graus a la ciutat de Lleida, amb 5 minuts i mig per sobre de la una. I recorda que estem a la meitat de la setmana, dimecres 9 de juny del 2021. Amb aquestes temperatures, recorda que les piscines a la ciutat de Lleida no obriran fins al proper 24 de juny i que ho faran totes menys les de Magraners i les de Gardeny. Parlàvem avui amb els presidents d'aquestes dues associacions de veïns que s'han mostrat indignats, primer, perquè no sabien res, ho han llegit a la premsa avui, i segon, perquè és que no els han dit els motius de per què justament aquestes dues piscines municipals no s'obriran aquest estiu. Això és el que sabem hores d'ara. Demà tot pot canviar. En aquest ajuntament ja sabeu que els cops de timó doncs passen d'un dia per l'altre. En fi, que tot seguit connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica. Farem una repassada a la darrera hora informativa, parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida i a partir de 2:15, amb veu de dona, parlem de qualsevol tema d'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona. Ara sí, ja marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim el Moisés Camuñas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels poc ennuvolats, amb núvols d'evolució diurna que creixeran al Pirineu, on no es descarten xàfecs que podran ser localment forts i anar acompanyats de tempesta i de calamarsa, i que podrien arribar a zones pròximes cap al sud, tot i que més dispersos i menys intensos. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis, amb unes màximes previstes que podran arribar als 35 graus a Lleida capital, als 33 a Balaguer, als 32 a Tàrrega, als 29 a la Seu d'Urgell i als 24 a Viella. I si mirem ja la jornada de demà dijous, esperem cels poc ennuvolats o clars, menys al Pirineu, on creixeran núvols d'evolució diurna amb xàfecs i tempestes a la tarda. No es descarta que els ruixats siguin localment forts i que s'estenguin a zones pròximes cap al sud de manera aïllada menys intensa. Per últim, les màximes demà estaran sobre els 34 graus a Lleida capital, sobre els 33 a Balaguer i a Tàrrega, sobre els 30 a la Seu d'Urgell i sobre els 26 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ja sabeu que estem fregant els 29 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida i que les comarques lleidatanes van tancar ahir una jornada de temperatures força elevades. Avui anem per sobre a la mateixa hora, però ahir la màxima de Catalunya es va registrar a Seròs, superant els 35 graus, amb 35,1. Seguida d'Aitona, amb 34,8, Alcarràs, amb 33,9, Gimenells, amb 33,4, Alfarràs, 33,3, o a Torres de Segre, amb 33,1. A Lleida ens vam quedar prop dels 33 graus, que no són pocs, eh? Darrera hora informativa.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Ens quedem amb tres informacions. El sector dels esports d'aventura de la demarcació de Lleida confia a superar les xifres dels 550.000 serveis aquesta temporada, donat que les expectatives per aquest estiu són bones. La pandèmia va frenar la realització d'activitats l'any 2020 i el conjunt de les empreses de turisme actiu van patir una pèrdua d'activitat d'entre un 40 o un 45% de serveis respecte a l'any anterior. El nombre de serveis contractats va ser de 444.028, un 55% aproximadament respecte al de l'any 2019, que va ser el darrer estiu abans de la pandèmia. La temporada ha arrencat a bon ritme i té unes bones previsions per als mesos d'estiu, segons el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. L'impacte econòmic l'any 2020 s'estima en 72,82 milions d'euros i per a aquesta temporada el nombre d'empreses operatives és de 205. Els productors del Baix Segre han començat aquests dies la recol·lecció del préssec i la nectarina en una de les campanyes amb menys collita dels darrers anys com a conseqüència de les gelades de la primavera. La producció a les comarques de Lleida serà un 11% inferior a la del 2020, que ja va estar marcada per una davallada productiva important, i un 34% per sota de la mitjana dels darrers 5 anys. El sector confia que aquesta situació es tradueixi en una millora dels preus. A la vegada es requerirà menys mà d'obra que en altres campanyes. Així mateix, la vacunació contra la Covid-19 als treballadors agraris fa que tant des dels ajuntaments com des de les empreses i pagesos s'encari la campanya amb molta més tranquil·litat que la temporada passada, que l'estiu passat, amb aquestes dates. I ja per acabar, un apunt de cultura, la 26a edició d'Animac se celebrarà del 3 al 6 de març del 2022 a Lleida. La nova edició del Festival d'Animac, de més trajectòria de l'Estat, es planteja amb un format híbrid que ja es va estrenar aquest any 2021, recuperant el protagonisme de la part presencial, això sí, en els espais habituals, que es complementarà amb sessions online. Salut, actualitzat ja les dades, hem de dir que el Pla de Lleida, el risc de rebrot és de 44 punts, la RT està a 0,77, a l'Alt Pirineu i Aran el risc de rebrot és de 55 punts, la RT de 1,06, i a nivell de Catalunya parlem d'un risc de rebrot de 89 punts i una RT de 0,90. Fem una pausa ràpida i parlem de noves tecnologies al Info Cope Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ja saps que ho fem a l'Info Cope Lleida cada setmana, cada dimecres, camí cap a 2:15, que a més ens pots trobar a internet a www.infocopelleida.com. Ens pots llegir també i seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast, on podràs escoltar doncs capítols anteriors i escoltar-ho sempre que et vingui de gust i tantes vegades com vulguis. L'Info Cope Lleida, que no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I tampoc sense el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
A veure, Jaume, quin menú ens has preparat avui?
Doncs, bueno, menú pràcticament platònic, perquè començàvem la setmana amb el Worldwide Developer Conference d'Apple, la conferència per desenvolupadors, on ens anunciava un nou sistema operatiu, iOS 15, amb les novetats més importants, un tastet, l'iPhone, que no ens impedeixi conciliar. Ho explicarem tot seguit, com no, a la tertúlia. Però no només ha presentat el nou iOS, sinó també tota la resta de sistemes operatius, el de l'iPad, el del Watch i el del Mac. Vull dir, o sigui, tot l'entorn, no? Un altre tema a comentar és la caiguda que va tenir ahir internet durant una hora, on les principals webs del món, van quedar a les fosques. Però com pot passar això a l'any 2021? A veure si entre tots en podem treure una mica l'entrellat i posar una mica de llum. I tenim més temes a la recàmera, però no sé si tindrem més temps. Ara, tot seguit, ho comentem i ho detallem a la tertúlia Fric. Però abans de començar la tertúlia Fric, sempre tenim un temps perquè en David Casero ens porti aquesta efemèride.
Bueno, que la efemèride hoy solo recorra 10 años, que ya sabéis que 10 años en el mundo de la tecnología y de Internet es un mundo, ¿no? Tenemos más de un siglo de avances. Fijaros que el 9 de junio hasta el 9 de junio del 2011, la ONU no declaró el acceso a Internet como un derecho humano. Si además tenemos la noticia de que un apagón de Internet se convierte en un oh Dios mío, oh my God, oh my gato, pues fijaros, solo hace 10 años que el acceso a Internet es un derecho humano. Todos los humanos tienen derecho a tener una conexión a Internet y a conectarse a Internet como derecho universal, bueno, uno más en el mundo de la tecnología.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I això sí, gràcies a internet podem fer aquest programa, perquè en aquest temps de pandèmia que tenim d'estar remotament, sort ni tenim de l'internet, que podem estar tots connectats. I ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem a Copa Lleida, ara els friquis tequis en antena. Ara sí, desenvolupem i des, tot seguit debatrem el sumari d'avui a...
La tertúlia fric.
Doncs, com és habitual, la primavera presentació per a desenvolupadors de les noves versions del sistema operatiu d'Apple. Això que sempre hi ha algun detall de hardware, però aquesta vegada no hi ha res de hardware. Posada de llarg del nou iOS. Però què podem destacar d'aquesta nova versió i si tot va bé, si al setembre, no?
Home, amb la presentació dels telèfons...
Sí, com cada any, no?
Sí.
Estem habituals.
De totes maneres, abans de que el David ens desgrani l'acte inicial de tota aquesta setmana de conferències per als desenvolupadors, deixeu-me que comparteixi un pensament i a veure si estem d'acord o no. Em dóna la punyetera sensació de que hem arribat al punt en el que necessitem millores i novetats quasi bé setmana rere setmana. Fins a tal punt que hem oblidat l'essència de segons quines activitats, com per exemple la WWDC, que és la trobada de desenvolupadors, que inicialment estava centrada única i exclusivament a millores visibles o no visibles del sistema operatiu. Abans parlàvem d'un. Abans no se deia Mac OS, però bueno, el dels Macs. Després va arribar l'iPhone, parlàvem de l'iOS, i després hi ha hagut totes les branques. iPadOS, WatchOS i el tvOS. I ara sembla que n'hi haurà un altre que es diu HomeOS. En fi, sistemes operatius tots basats en el mateix, però especialitzats en diferents aparells. De hardware, normalment, no n'hi ha hagut mai a la
conferència. No, però últimament sabíem, sempre havíem...
De tant en quant n'hi ha hagut alguna cosa. Però el que em refereixo és que si tu mires ara tots els foros, tothom tenia pràcticament la seguretat de que presentarien tres ordinadors nous, que presentarien un altre rellotge o una altra cosa similar. El tema de les ulleres, que els sistemes operatius han de canviar cada any i han de ser revolucionaris cada any. Escolti, és que em sembla que al final no mesurem. És a dir, si ens canvien el sistema operatiu cada any, hi hauria més queixes que no pas alabances. O és que ho han canviat tot. Home, però si una cosa funciona, anem a mantenir-la i polir-la. Que això no és un pas enrere. Aquesta és la meva sensació, Aquesta és la meva sensació des del punt de vista de que jo vaig veure el dilluns la conferència de desenvolupadors i en el primer moment, i endut per aquest hype, per aquesta història que hi havia aquestes darreres setmanes i aquesta història, en un primer moment dius, bueno, vale, sí, mira, va, han posat el dia els sistemes operatius. Si tu tornes a mirar i aprofundeixes, comences a trobar la xitxa, per entendre'ns, però que va cap als desenvolupadors, no cap als usuaris normals. Aquesta és la meva sensació. Ara, David Casero.
Sí, és verdad que toda esta semana es para que todos los desarrolladores adapten e incluso puedan crear nuevas aplicaciones dentro del universo, las facilidades y sobre todo, aquí cuenta más que en los señores de Google, la filosofía de Apple, porque su filosofía es lo que se aplica en el software, no solo en el hardware, sino en el software de todos sus productos. Por eso, precisamente, de cuando empezaron con el sistema de móviles, de ese intentar unir todo en un mismo sistema operativo, diferentes gadgets como el reloj, como altavoces, como el tablet, como teléfonos y ordenadores en un mismo ecosistema, han visto que se puede sacar muchísima más rentabilidad siendo todos compatibles bajo la misma base, pero con personalizaciones muy diferentes. De ahí nos vamos al WatchOS, al tvOS y demás. Está claro que para el público en general es quiero ver cacharritos. Muy bien, pero es que los cacharritos no van a hacer nada sin todo este avance o estos fantásticos, a mi modo de ver, avances, ¿vale?, que están en el software. Es verdad que en todas las crónicas que podáis leer, lo primero que vais a leer es al final no ha habido un nuevo hardware, por lo que seguimos esperando. Bueno, pues seguir esperando. En cambio yo, ¿qué os puedo resumir? Pues mirad, que iOS 15 al final va con, quiere aprender mucho más de nosotros. La inteligencia artificial ya sabe muchísimo de nosotros. Nos montamos en el coche y nos dice, te quedan 10 minutos para llegar a casa. Y dices, ¿pero cómo sabe que me voy a mi casa? Bueno, hora, conexión a Bluetooth, lugar, tus hábitos, ¿no? Eso es una ayuda. Bueno, pues todo este tipo de ayuda y esta filosofía es a evaluar nuestro entorno, qué estamos haciendo y cómo ajustar todas las necesidades del terminal a nuestro entorno, sea de trabajo, sea de ocio, sea de descanso. De ahí que al principio decía Jaume, la conciliación. Pues esta conciliación al final es que si estamos en casa tan tranquilos, son las 8 de la tarde o las 9 de la noche, ahora que anochece más tarde, ¿no? O las 9 de la tarde, pues nuestras notificaciones automáticamente, aunque no le digamos lo suyo, empezarán a disminuirse, nos bajará el volumen, el tono, según la luminosidad, ya no solo la pantalla, sino qué aplicaciones enseñarnos o no, o a qué hora utilizamos qué aplicaciones y mostrárnoslas. De ahí que, por ejemplo, fijaros, bueno, FaceTime le han dado una vuelta más para poder utilizarlo, igual que Microsoft Teams, igual que Zoom, y poder difuminar nuestros fondos, poder tener tal, y hacer incluso unos FaceTime, ¿vale? Que a mí me encanta, multiroom. Es decir, que incluso puede haber no solo diferentes personas en diferentes sitios, sino hasta muchas personas en un solo sitio e ir captando y cambiando la cámara uno a uno según a quién está hablando, ¿no? Amplificando esa voz y demás. Además también que FaceTime llega a Windows y llega a Android a través del navegador para poder convertirse en todos y tenerlo. El tema del share play, reproducir contenido de forma simultánea en varios equipos. Y mis ads también, todos los mensajes, ¿vale? Vamos a poder insertar pues casi lo mismo que WhatsApp, ¿vale? El teléfono no, porque ya lo tenemos, pero vamos a tener un InMessage exactamente o muy parecido a WhatsApp o al InMessage de Facebook, ¿no? El focus es lo que hablábamos de los diferentes tipos de ambiente y cómo actuar en ello, ¿vale? El texto en vivo, esto es buenísimo, a través de la cámara pasar a digital una hoja y que directamente nos saque el texto, que hasta ahora solo lo podrían hacer escáneres, OCR y que además estas aplicaciones tuviéramos que pagar por ellas. Bueno, pues embebido. El Photo Memories, esta que nos va recordando las fotos, el tiempo, mira lo que hiciste o mira lo que has hecho o quieres que, bueno, pues ahora vamos a poder añadir música, no solo la estándar que viene, sino también de nuestra licencia de Apple Music. En Wallet, con lo que pagamos, las tarjetas que metemos en el Wallet, nuestras tarjetas de embarque, de aviones o entradas de cualquier espectáculo, bueno, pues ahora ya vamos a poder introducir llaves domésticas, la llave de nuestro coche e incluso de esta noticia que dábamos de poder digitalizar el DNI, el carnet de conducir que ya lo tenemos en la DGT, también los vamos a poder llevar con toda seguridad en nuestro teléfono, en el wallet. Veremos cuando llega todo esto a nuestro país, pero ya está certificado con toda seguridad para poder llevar allí nuestros documentos digitalizados. Apple Maps se va a volver un monstruo dentro de nuestro teléfono, no solo en información, sino también en gráficos. Los gráficos que han presentado, y además con bajo consumo de datos, van a ser increíbles para ver incluso hasta esas obras, dónde estaba y dónde está, dónde había una rotonda y dónde no la hay, y por eso se equivoca o no nuestro navegador, ¿no? Bueno, pues aquí vamos a poder verlo en 3D, vamos a poder ver dónde estaban esos edificios o dónde están o cuáles son las rutas alternativas, o si nos dice aparca aquí y mejor que vayas andando y tardarás X minutos, ¿no? Bueno, pues nos dará muchísimas más facilidades. Y hasta aquí lo más importante que vamos a tener en nuestro teléfono, usabilidad. Vamos a poder hacer un montón de cosas y reducir sobre todo aplicaciones en nuestro terminal, cosa que creo que Apple va un poquito por ahí. Si saltamos al iPad, rápido, el iPad OS, señores, esto es un ordenador encubierto. ¿Sí o no, Ricardo?
Sí.
Potente
sí,
a tope.
Sí, sí.
Sí, però diuen que s'esperaven molt més l'assimilació amb el Mac.
Veus, jo sí he de ser crític amb algun sistema operatiu dels que van presentar, és amb l'iPad OS. I ara li poso asterisc amb això. És a dir, després de presentar l'iPad Pro amb xip M1, amb tota una arquitectura dels ordinadors nous d'Apple, sí que m'esperava un iPad OS que realment apretés molt més amb això, que entrés ja al multiusuari i que alliberés, que pogués aprofitar tots els recursos de la tauleta. Dic que poso asterisc amb això perquè em dona la sensació, i no tinc cap font, aquí em llenço a la piscina, em dona la sensació que a la tardor, quan el presentin, aquest iPad OS canviarà. És a dir, que no ens van explicar tot el que s'havia d'explicar, que no van voler avançar-ho. Dic, em dóna la sensació, repeteixo, sense tenir cap font,
Bueno, yo fijaros que sí que hay una cosa, es decir, el tema de la multitarea y la estantería es algo que habrán hecho más rápido y algo más fluido, pero sí que es verdad que se han ido y de aquí me dejaba una funcionalidad de iOS 15 que también lo han incorporado en el iPad. Es verdad que todos los que han presentado para iPad OS se parece más al móvil que al ordenador. Por eso, como bien dices, creo que falta algo más. Porque en cuanto a lo que es ordenador, multitarea, notas, traducciones y demás, se han asemejado bastante, pero sí que han incluido toda la parte que va a ser muy importante y que quieren que coja mucho, mucho interés, tanto en iOS 15 como en el iPadOS 15, y es precisamente los widgets. Sí. Estos widgets quieren que nos den más información y nos den el mensaje completo de WhatsApp sin tener que desbloquear el móvil, sin tener que abrirlo, porque hasta ahora nos daba una línea. Bueno, pues ahora tenemos posibilidad de que nos dé muchísimo más, de que estos widgets que nos presenten la primera pantalla, como bien os decía antes, sean por tipo. Es decir, si estoy trabajando o es en horario laboral, me va a presentar en ese widget accesos directos al correo electrónico, al WhatsApp, al teléfono, a las aplicaciones más utilizadas. En cambio, si estoy en casa, será al juego, al mando de la tele, a las redes sociales, y que estos widgets inteligentes vayan cambiando además según el foco, ¿no? Es algo que también espera hacer iPad, y el iPad OS 15 también lo pueda coger.
I per acabar una miqueta, tenim el rellotge i l'ordinador. Doncs aquí què ha presentat?
Bueno, el rellotge i l'Apple TV, el TVOS, potser són les novetats menys vistoses, però aviam, funciona com els altres, és a dir, actualització, estabilitat i algunes millores. Repeteixo, el TVOS és un altre exemple, i això ho dic sense tenir una font, m'ho invento, és la meva sensació. Tenint en compte que Apple ha entrat amb un nou consorci, amb un nou protocol de comunicació de l'Internet of Things, de les coses connectades a internet, de la domòtica de casa, en el qual hi ha Google, també hi ha Amazon amb el seu Alexa i amb l'assistent de Google, i després hi ha la majoria de principals fabricants d'aparells domòtics, em va donar la sensació, i tenint en compte que hi ha aquest rumor del Home OS, d'un sistema operatiu per la llar, que el TVOS, o sigui, el sistema operatiu de l'Apple TV, tampoc no ens van explicar tot el que s'havia d'explicar, justament perquè de cara a la tardor es preveu que s'uneixin tots aquests protocols. Jo crec que ens van dir les quatre cosetes i prou. I jo estic convençut, igual que amb l'iPad OS, que a la tardor, quan presentin els aparells, allà on sigui el hardware, i llavors sí que ja arriben les fases finals dels sistemes operatius i els puguem instal·lar als aparells, hi haurà canvis substancials, cosa que mai havia passat fins ara, però jo estic convençut que aquesta vegada sí que passarà. I després el Mac OS. Ara no recordo el nom, David, és el... la història és la següent. Agafen un portàtil amb xip M1 nou, el poses damunt de la taula, agafes un iPad Pro amb xip M1, el poses al costat de l'ordinador, i automàticament, des del ratolí de l'ordinador, pots saltar ja cap a la pantalla de l'iPad. No has fet res, només l'has acostat. ¿Vale? Però és que llavors...
Va,
però és que no m'acordo de com se llama esto.
Sí, mira, las cuatro cosas más importantes, precisamente, que es una de las cosas que trae Monterrey, ¿no?
El Monterrey. Sí, sí.
¿Vale? El nuevo sistema operativo del ordenador. Vale, es el Universal Control.
Ah,
¿no?
Eso, que Universal hablaba. Control.
El tema es un único teclado y un único ordenador. O sea, hay un único ratón. Un ratón y un teclado. Y tú pones el ordenador, pones el teléfono móvil, pones el iPad o pones incluso otro ordenador al lado y con el mismo ratón y el mismo teclado puedes ir saltando de uno a otro. Tú lo tienes configurado en el Bluetooth y dices, no, ahora este. Ahora espera, que paso un ratón a esta pantalla que lo tengo al lado, no, a la derecha, es como una ampliación, sí, de pantalla, pero a otro equipo.
La gràcia d'això és que no has de fer res de configuració ni tocar botons, simplement nada. Acostar els aparells. Quan ells se detecten que estan a prop, és com si les pantalles passessin a ser el que ara es diu, amb Windows, per exemple, un escritori extès. És a dir, tu pots anar amb el mateix ratolí de l'aparell que sigui, d'aquests tres, del que sigui, anar saltant d'un escritori a l'altre i enviar-te fitxers d'un a l'altre, només arrossegant-los. És brutal,
eh? Claro, absolutamente todo. La verdad que, bueno, por eso decimos que va a la usabilidad y que todo este software va a la usabilidad. Ahora hay que adaptar todas las aplicaciones a estas usabilidades.
Sí.
Una altra importancia del Worldwide Developer Conference.
Jaume, ens queden 30 segons.
Parla
de Fastly.
Vinga, va, anem ràpidament cap a l'última.
Ja seguirem desenvolupant el tema d'Apple, perquè segur que hi haurà novetats aquestes setmanes, però ull la dependència que tenim d'internet, que ahir es va veure clar, eh?
Sí, com pot ser això que a l'any 21, doncs, pràcticament a nivell mundial es quedi durant una hora les principals webs, com si diguéssim, o els principals proveïdors d'internet es quedin a les fosques?
Caiguts.
Bueno, no, el tema es que sí, hablamos de los principales, ¿no? Que se han caído. El tema es que todavía hay miles de millones de páginas web caídas por el problema que se produjo ayer y que solo afectó una hora a los premium, ¿no? Ya os ves, queremos decir por qué pasa, ¿no? Bueno, pues lo primero que pasa es esto, es decir, según lo que pagues, tienes tus sistemas de mayor o menor recuperación. Eso es lo primero, porque
no, pero es cau el servidor d'aquí, doncs ho entenc. Es cau el servidor d'allí, ho entenc, però no, és que es cau una cosa i va afectar a tot el món.
Va caure un supernode, per entendre'ns, eh? Llavors, com que molts pengen d'allí, si cau aquell... El problema aquí és no tenir-ho tot doblat o triplicat, per entendre'ns. Perquè, clar, cau un node principal i tot el que penja d'allí queda parat. I és que no només van quedar parats serveis multitudinaris, sinó institucions també, eh? Webs d'ajuntaments, de diputacions, etcètera, que també penjaven d'allí.
A nivel mundial, y Amazon, y Netflix, y HBO, y muchos de ellos dejaron de recibir ciertos servicios, y como bien dice, además, Ricard, es un nodo de distribución de datos, porque igual, pues Amazon tiene sus servicios en sus propios servidores, al igual que Netflix los tiene en los servidores de Amazon. O HBO los tienen los servidores de Amazon, ¿no? Pero sí que es cierto que este nodo, este hub de reparto, donde muchos servicios se cogen de ahí, en esa nube, y se descargan de esa nube, no sabemos si dejó de funcionar, si tiraron el edificio. Hace dos meses, el proveedor más importante de aquí, de Europa, VH, se quemó físicamente, sí, creo que vimos la noticia, se quemó físicamente un edificio. Entonces, la gente que no tenía replicadas las cosas fuera de ese edificio, ojo que la hemos, ¿no? Bueno, lo que sí que es verdad es que este nodo se cayó, empezaron a repararlo y a la hora lo tenían reparado. Todo puede pasar, nos roban los datos, los sismos naturales y las desgracias naturales existen, pero es que además dependemos siempre de algo que es la energía. Y por mucho que la vamos a suplirla, la energía y el consumo existen en todo esto. Y parece ser que fue una de las caídas por sistemas de energía.
Ah, sí.
Como bien digo,
es más que sense piles.
A la hora, debe ser el tema que también en Estados Unidos habrán cambiado los horarios de la luz y llegaron al tope.
Sí, no, aquí gasten molsa de desconectar eso, que si no la factura será...
Llegaron al tope, exacto.
Bueno.
Entonces ahora el tema es que en una hora estos grandes servicios estaban recuperados, pero a día de hoy, a las 24 horas, todavía hay muchos servicios por los recuperar, petitets. Ya que ha tenido que haber algún problema un poquito más grave detrás que todavía no sé.
Bueno, és l'efecte de dominó.
Va, que avui... d'energia, de màquines... És que,
ens hem allargat moltíssim, però el tema era important. En seguirem parlant. David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies.
Gràcies i buenas tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale, porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
¿Pero cómo brilla? ¿Y qué fuerza?
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores, porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-98-0805 o en info@fundacioncope.com.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Acostant-nos ja als 30 graus a la ciutat de Lleida, nosaltres ja camí cap a les 2 de la tarda, ho fem amb la nostra tertúlia amb veu de dona i ben acompanyats com sempre. Avui està amb nosaltres la presidenta de l'associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida, la Jos Ferreny. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i, com sempre, gràcies per convidar-nos.
Com portes la calor?
Bé. Déu-n'hi-do. Aquest any, per això, el maig no ha sigut un maig molt calorós, ha sigut un maig...
Sí, però el juny es presenta fora.
Sí, que és veritat, però... és el que diem, ara jo, que ja tinc una edat, los estius eren molt calorosos, no hi havia ni possibilitat d'aire condicionat.
Sí, tens tota la raó.
Bueno, ara, sempre amb una temperatura raonable, doncs gaudim molt més de l'estiu.
No, i a més a més, tens tota la raó. I els que som de Lleida ja hem d'estar acostumats amb això.
Sí. Veies les pel·lícules americanes que deien l'habitació amb aire condicionat. I pensaves, ostres, i aquí que vens a mi dia. Però...
No fa massa que les cases estem equipant aires acondicionats aquí a Lleida. Sembla que ho haguem tingut tota la vida, però no és així. I ara, quan s'espatlla, no el pots engegar, que veurem amb les tarifes aquestes de la llum, a veure aquest estiu com ho farem, el trobem molt a faltar. Espera que saludo a la Gemma Casal des de la coordinadora de ONGs de Lleida. Gemma, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
La Gemma avui és privilegiada. Explica'm què veus. Bueno, no sé si estàs dins d'un edifici o no, però les vistes que tens des de la zona on estàs són d'aquestes de fer-nos enveja.
És veritat. Estic pujant cap al Port d'Àger i és preciós. I aquí al davant tinc un cep emparrat que ja trau vinya, vull dir que ja trau raïm, molt bonic.
Molt bé. Bueno, aquí suposo que unes temperatures millors, eh, que les que tenim a la ciutat de Lleida.
Sí, jo enyoro la primavera, la veritat.
O sigui, l'enyores per temperatures no tan altes.
Perquè a Lleida ja no existeix la primavera,
no, no, no.
Passant del fred a la calor.
És veritat.
I el cos no té temps d'acostumar-se.
Fem uns salts que jo no ho entenc. És veritat, tens tota la raó amb això. Escolta, per cert, que un has de... bueno, per parlàvem ara de l'aire condicionat i d'aquestes noves tarifes de la llum, que ja ho veurem, a veure com ens anirà aquest primer mes, perquè fins llavors doncs, no sabem ben bé. De totes maneres, el preu de la llum ha pujat, eh? Vull dir, les coses com siguin, el preu de la llum ha pujat, i ha pujat molt. Però hi ha una altra manera de salvar-se de la calor, i és el tema de l'aigua, les piscines. El que passa és que a Lleida hi ha dos hàndicaps aquest estiu. Una, que l'Ajuntament no obrirà fins al proper dia 24, tot i que, per exemple, del Carràs ja les tenen obertes, i l'altra, que aquest jo crec que és més preocupant i que no l'entenc, és que les piscines de Gardeny i de Magraners l'Ajuntament ha dit que no les obrirà, que amb la resta que n'hi ha a Lleida n'hi ha suficient per tota la ciutadania. O sigui, aquestes dos no les obren, l'Associació de Veïns no sabien res, no saben ni per què no s'obren. Clar, jo, amb aquest punt de vista... Caram, potser haguéssim hagut de conservar i modernitzar i, escolta, fer-les espectaculars, les bases del Picat, i invertir en una xarxa supereficient de transport públic per poder anar i tornar, en lloc de fer tantes instal·lacions als barris. No sé com ho veieu.
Jo crec que els barris tenen dret a tenir tots els serveis, perquè hi ha barris doncs, molt abandonats. L'altre és que s'hi poden fer unes piscines segures, les poden fer la resta, no? Segures perquè la gent hi pugui accedir. I sobre el tema de les bases, és un tema llarg. Jo no sé si ningú té una solució màgica, però el que és evident que que l'abandonament no és la solució i que sembla que el tema dels transports públics, que jo m'hi sumo, és com un, no, un dèficit a molts llocs, però a Lleida també, no? De fer transports públics assequibles a tota la ciutadania i eficients, no? Que no hagis de perdre tota una jornada per intentar moure d'un barri a un altre.
Sostenibles i assequibles. I és que jo crec que això, quan parlem de la mobilitat del segle XXI i de que hem d'arreglar la mobilitat o la nova mobilitat de les ciutats, és que jo crec que abans de començar a prohibir els cotxes o posar traves, potenciem aquesta xarxa.
Sí, passa per aquí.
No? Sí, Jos.
No, però es pot dir, per exemple, que des de la FAP hi ha tota una comissió de mobilitat que la porta una professora jubilada, que és la Rosa Castillo, que ella està a la comissió, ja ho sabeu, el que és els plens, una mica és el que posta en comú, diríem, però que es treballa en comissions totes les ordenances i tots els temes que al final se debaten al ple, que és com una espècie de teatre, diríem, entre cometes, eh? Però totes aquestes comissions. I ella, que està al tema de mobilitat, doncs s'està treballant en molts d'aquests aspectes. I un d'aquests és el dels autobusos. És deficient, doncs, i ella ho comenta, ho ha posat en comú en totes les associacions veïnals, totes les necessitats, i consta que està treballant de l'Ajuntament, però que hi ha molta mancança i que realment si no hi ha una aposta claríssima pel transport públic, doncs no podrem treure els cotxes de les ciutats i amb la despesa energètica que comporta els taps i les estones d'eternes de temps que comporta, etcètera. Vull dir que això aquí s'ha de fer una aposta, l'equip de govern ha de fer una aposta real. L'ha fet amb el de la ciutat 30, però amb això no s'acaba de tirar endavant i és una oferta aquesta que fos important del transport públic.
És que, jo et diré que hores d'ara a mi em fa mandra agafar l'autobús, prefereixo caminar. O sigui, hores d'ara em fa mandra haver de buscar quina línia és, anar a la parada, a veure quan tardarà, a veure on em deixarà. Mira, vaig caminant, perquè afortunadament Lleida encara pràcticament tot és molt assequible, a no ser que vagis de punta a punta de la ciutat. I em fa mandra agafar el transport públic, camino. O sigui, prefereixo caminar, que ja està bé, també, però...
Sí.
Per exemple, amb el de la bicicleta, el carril bici, s'ha avançat moltíssim i ja, pràcticament hi ha tota la circulació que està amb el carril bici. Amb el carril bici ha anat molt bé, però el que és amb autobusos, sigui perquè s'ha heredat, sigui per la raó que sigui, no es veia cosa dels mitjans, ni els autobusos. Hi ha inclús un estudi molt, molt detallat de les comissions obreres que en parli d'això i que l'usen les persones jubilades quan, o sigui, que tu, si tens un horari que complir, no pots usar perquè les distàncies no es corresponen, no hi ha un horari que s'acompleix, vull dir que és un... que no li pot ser permitiu.
Ja. Gemma, si vols afegir alguna cosa amb aquest...
No, jo només dic que no, primer no tot pot anar caminant d'un lloc a un altre.
Clar.
No,
perquè, sí, això ho tinc clar.
Quan vas amb els crios o la gent gran, o, no? I que a més el clima a Lleida no acompanya moltes vegades, no? Sí. Per la calor, per molt fred. Per tant, es necessita una bona xarxa de transport públic i l'altre pot ser el problema fonamental, que sembla que no surt, és la privatització. O sigui, evidentment, si qui ho gestiona és una empresa privada, el que vol és treure beneficis, no? I per treure beneficis els has de treure d'algun lloc, ja sigui a costa dels treballadors o ja sigui a costa de reduir el servei que ofereixes. Per tant, doncs el que cal és apostar per una xarxa pública real en la que sigui l'administració que ofereix el servei de qualitat a la ciutadania.
Però no sembla que vagin per aquí els 13?
No ho sembla.
Hores d'ara? Vaja, no hi ha previsió. Deixeu-me que canvi de tema. Tema alberg de Pardinyes. Ja ho sé que el tema ja l'hem parlat i l'hem repassat moltes vegades, però és que ara hi ha unes dades noves sobre aquest tema, i és que l'Ajuntament, el mes de novembre del 2020, va encarregar dos informes tècnics per avaluar si es podia allotjar aquest alberg en un edifici de Gardeny, d'aquests en forma de H, el que abans eren d'ús militar, o sigui, uns edificis grans, ja fets. Evidentment, s'ha d'adequar tot a dins, però l'edifici està fet. O també el que va ser al barri de Balàfia, on hi havia el tema del tanatori, que també l'edifici ja està fet i, evidentment, s'ha d'adequar a dins. Els escrits que van encomanar van concloure que no tenien cap problema d'estructura, que evidentment s'havien de reestructurar interiorment, però que es podia fer. Però, en canvi, se n'han anat a parar, han seguit insistint en el tema de Pardinyes. Una divisió pel cost que se suposa que tindrà, que després veurem si és més alt o no, per llit, situen amb 33.000 euros el cost de cada plaça d'aquest nou alberg de Pardinyes. En canvi, l'edifici del tanatori de Balàfia sortia per poc més de 13.000 euros. El de Gardeny no està calculat, però era molt inferior també al nou de Pardinyes. Ho haguéssiu trobat una bona solució i fer anar aquests diners que dona la Generalitat amb altres històries? I a més, en un lloc on hi ha un rebuig del barri?
Jo, per comentar-vos que de que és Balàfia, que és el sanatori, està bé ubicat a Balàfia,
sí.
Aquestes instal·lacions estan llargament reivindicades per l'associació veïnal i pel barri de Balàfia. Perquè el sanatori ara està ocupat, eh? Està ocupat per una entitat que se'n diu el Giajol, que treballa amb aquestes famílies, no sol nens o criatures, sinó famílies més desfavorides, i tenen un programa molt complet que atenen a totes aquestes criatures amb les seves famílies en conjunt. El que passa és que sí que em consta que està ocupat una part sol. Vull dir, doncs, i fan tot un treball maquíssim i fonamental d'integració, d'inclusió de totes aquestes famílies més desfavorides. Estan estretament lligats amb l'escola de Balàfia, que vosaltres ja sabeu que és tant l'escola de Balàfia com la Pinyana, són escoles d'aquestes especials, pel nivell sociocultural, pel nivell de criatures que hi van. Aleshores, ells doncs, són una extensió de quan acaba la formació reglada de l'escola, l'escola, doncs ells acullen a moltes d'aquestes criatures i fan un treball que és de salesians, i a mi em costa una mica, potser us pot sonar com el calidoscopi que es feia al barri de la Mariola.
Sí, sí, sí.
Doncs, per Quínjol, fa molts anys que estan treballant i està ocupat molta part d'aquesta natura.
Sí, Jos, però vull dir, la pregunta sí. era si sí. és igual en aquesta sí. ubicació o si no a la de Gardeny. Sí. Estem parlant d'edificis sí. que ja estan sí. fets, que evidentment s'han sí. d'adequar de dins. Sí. Com sí. ho veus?
Bueno, a veure, el cost material, doncs clar, una edificació nova sempre ha de ser amb més diners que una que ja està construïda, encara que la rehabilitació. Nosaltres aquí som molt de tirar terra i construir nou. La caserna de la Guàrdia Urbana mateix era ben bonica i vull dir, i adequada amb l'espai. Ara és un ja aquell edifici que si no, bueno, no, jo no hi entenc i no soc professional d'això, però a la visita tampoc més.
Però tu creus que s'haurien d'aprofitar estructures ja fetes?
I tant, per si allà dalt, si doneu una volta per allà dalt a Gardeny, hi ha, bueno, com a 10 edificis ocupats, hi ha el Global Lleida, hi ha...
Parlo d'aquestes dues ubicacions perquè són les que han transcendit, no sé si s'han estudiat uns altres. Gemma Casal, tu com ho veus? És a dir, aprofitem el que ja tenim fet, evidentment, posant-ho al dia, per dins, però estructures que ja tenim fetes?
Bueno, jo, a veure, una cosa és, evidentment, s'han d'aprofitar les estructures. Jo no crec que Gardeny sigui l'espai on col·locar un alberg per persones sense sostre. I molt menys per treballadors temporers, perquè tu el que fas és aïllar-los i de la resta de la ciutadania i dels serveis als que poden tenir accés, i per tant no és ni inclusiu ni pots fer un bon treball amb aquestes persones. L'altra és, jo no discutiré si al barri de Pardinyes o al barri de Balàfia o a un altre barri, perquè suposo que l'Ajuntament ho deu justificar d'alguna manera, perquè doncs ho posa a Pardinyes i no decideix doncs utilitzar el tanatori de Balàfia. Ara, el que tinc molt clar és que ni tot el barri de Balàfia hi està en contra, i l'altre és, el que no es pot posar a debat és que un espai públic pugui ser un equipament per la ciutadania o una residència privada, que d'això no en parla ningú, perquè si la residència hagués de ser pública, no? Però ningú a Balàfia s'oposa a la residència, però evidentment, si és privada, que s'espavilin. No
a Pardinyes,
la feina.
A Pardinyes.
Perdó, a Pardinyes. Sí. No han fet la feina de dir, doncs tenim els recursos per construir-la, no? I no els recursos els ha de posar els privats, no els ha de posar l'administració. I l'altra és que jo crec que el rebuig ni és justificat, ni és explicable, i penso que és una irresponsabilitat molt gran en el moment en el que estem vivint, atiar el racisme i el feixisme. Perquè tu no pots oposar a un equipament que suposa un alberg per persones doncs amb una situació X i que a més és un equipament multifuncional amb discursos i comentaris racistes i xenòfobs terribles que es donen per part d'algunes persones que no representen a tot el barri de Pardinyes, però encara és més irresponsable aquells partits polítics que, perquè no han fet la seva feina a l'oposició, estan ara atiant aquests discursos d'extrema dreta. I això sí que és un perill. És un perill perquè el que fa és trencar la ciutadania. Llavors, jo no defensaré com ho ha fet la Paeria, perquè, evidentment, la Paeria no ha fet un bon treball de comunicació, d'informació, de participació de la ciutadania. I aquí està el greu error, no? Però tampoc justificaré el que estan fent ara, doncs, aquesta plataforma, doncs que realment hi ha gent al capdavant que té un posicionament racista i feixista que no es pot tolerar.
Però bueno, la plataforma i l'associació de veïns mai s'ha pronunciat des del punt de vista de racisme.
El seu representant sí. I clar, i això de posar en dicotomia o residència o alberg. I dius, no, si no va d'això, si la residència és privada. Sou vosaltres els que vau dir que portaríeu el finançament per fer-vos una residència privada que la gent de de Pardinyes, la majoria tampoc hi tindrà accés. Són, no sé, 30 places privades, no? I llavors això no ho expliquen. On són aquests diners? Doncs, oi que no poden fer la residència? Si diguessin, mira, el mes que ve doncs tindrem els diners per fer la... No, 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 això no hi és. Llavors, un equipament i un terreny i un espai que és públic, que pot anar doncs, per a serveis públics, doncs el que no es pot fer és confrontar-lo d'aquesta manera. I sí que hi ha discursos racistes, sí, terribles, no? Perquè només cal veure el seu perfil de xarxes, doncs els comentaris que escriuen a nivell personal, les respostes racistes que hi ha, que són intolerables.
Jo és que les xarxes cada vegada les llegeixo menys.
Ja, però malauradament
sí, sí.
Tenen una influència... No? I un,
sí, de totes maneres, en aquest cas, a les xarxes, per les dues bandes, he vist missatges de tot tipus, recriminables,
però,
per tot arreu, i amb atacs ja personals.
Probablement, però en aquest cas no escriuen des d'una xarxa personal.
No, per això et deia, jo dic a nivell personal, a nivell personal, les xarxes.
En aquest cas escriuen des de la mateixa xarxa de la plataforma aquesta, no? I dius, bueno, això... Diguem, hi ha coses que no es poden permetre.
Bueno,
L'altra és que hem d'aprendre doncs, a destriar els arguments. Tu a casa teva pots pensar el que vulguis, però quan dius representar la ciutadania amb arguments racistes, perds tot el dret a poder-ho fer. El racisme no és una opinió, és un delicte.
De totes maneres, l'alberg aquest, fixeu-vos que ha passat d'un macroalberg de 200 places, ara cada vegada es va reduint més. Ara ja és multiusos total, i el que és les places d'alberg, me sembla que s'han reduït a menys de la meitat del que es deia inicialment, amb el qual
reitero
que la solució aquesta cada vegada per més pes, també.
Jo no acabo d'entendre molt bé què és el que acaben proposant. Em sembla que els hi falta definició, els hi ha faltat tot un treball doncs, d'informació i de treball amb la ciutadania, sobretot amb la gent del barri, les entitats del barri, tot això ha faltat, no? Sí. I ho han fet fatal, és veritat. Però l'altre és intolerable.
Jos, no ens posarem d'acord, no?
No, subscriu.
No nosaltres, Teresa, vull dir que parlo de la societat en general. No, contentar tothom és impossible.
Però subscrit la gent, vull dir, a veure, sempre hem sigut país d'acollida, sempre. Mira, s'ha fet molt millor amb els nens que venen amb menors aquests no acompanyats. Vull dir, nosaltres a Balàfia, per exemple, tenim diverses cases i hi ha els nens, hi ha una convivència, hi ha doncs, una bona acollida, hi ha... I aquests nens fan la seva vida, participen al barri, en l'associació, ara que es comença a parlar que si es podrà fer alguna activitat lúdica a les èpoques que vostè la festa major, que no sempre té festa major, però alguna cosa, doncs ja decidida van dir, doncs fa dos anys, el 2019, van portar els gegants i el manyà que tenim, què voldreu que també col·laborem? Doncs i tant, vull dir, a veure, el que s'ha de procurar, jo ja dic, subscric totalment amb la gent, el que s'ha de dir és informació, parlar amb les entitats, parlar amb el veïnatge i posar doncs, això. Una macroresidència, doncs, un pot imaginar, perquè l'imaginari li pot donar molta embranzida, però doncs a tots els barris, és que no necessàriament
sí. També, per cert, estic d'acord en part del que dieu, però el tema de les residències són molt necessàries i si pot ser públic és millor, perquè és que les places de residències públiques són baixíssims i és una necessitat que anem cada vegada més i no s'està cobrint aquesta, ningú hi pensa tampoc.
Jo et dono tota la raó, es necessiten més places de residència, jo crec que han de ser públiques.
Pública, sí.
Ha vist que la pandèmia, doncs, és el que hem vist, però clar, la residència de Pardinyes no era una
residència pública. No ho dic per això. Ara estava pensant en el tema que dèiem d'estructures que hi ha a la ciutat que estan buides, edificis,
sí.
Ja fets,
sí,
dic, escolta, sí. Anem a donar-li marxa a la ciutat, és a dir, necessitem residències. Doncs escolteu, potser no la posem a Pardinyes, però us oferim obrir-n'hi una, jo què sé, a Cap Pont, a Ciutat Jardí, o tres a la ciutat. Vinga, fem-n'hi tres aquí, en lloc d'un macroalberg, com hem dit, montem-n'hi tres a d'altres barris, etcètera. Em sembla que ens falta aquesta xispa. Ara estarem aquí mesos i mesos, que si alberg sí, alberg no, veurem si s'acaba fent, se suposa que sí, però de moment tenim tota la mancança de places de residència de plaça pública i de la resta d'alberg. Seguim sense alberg. Clar, és que ho dic per això. Sí. En fi, va, que és un tema que segur que tirarà en van, o sigui, que tira en van, que en parlarem, eh?
El que va passar amb Galàfia 2, que és una, que hi havia Galàfia 1, i la que ara és Galàfia 2, doncs hi havia un edifici que estava pensat per un ús, i després aquest ús no se li va donar perquè no era el recurs ambient, i llavors teníem l'edifici allà parat.
Jo és que t'hauré de deixar a mitges i no m'agradaria.
Ho
expliques el proper dia, que segur que és interessant. Jos Farreny, presidenta de l'Associació Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Com sempre, un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, gràcies.
I Gemma Casal, des de la coordinadora d'ONGs. Escolta, segueix gaudint de les bones vistes, eh? I com sempre, gràcies per estar amb nosaltres una setmana més.
Ho farem, moltes gràcies a vosaltres.
I nosaltres ja directes cap a les dues. Demà hi tornem, puntuals, com sempre, a partir de les 12:20. Soc el Ricard Álvarez i ja saps que segueixes ben informat a la sintonia de la cadena COPE. Cuida't.